Vinga, doncs volem comentar diverses coses amb vosaltres. Una d'elles té a veure amb la Comunitat de Madrid, amb la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ahir d'alguna manera destacàvem aquest matí els diferents tons. Una vegada teníem, d'una banda, teníem el discurs del president de la Generalitat, del president Illa, parlant d'aquest concepte de la fraternitat, ni pessimisme ni odi, això també en parlarem. Però després a Madrid, que no era ben bé un discurs institucional, era una compareixença davant dels mitjans, Isabel Díaz Ayuso, diguem-ne que va fer dues coses. Una d'elles, anunciar que baixarà impostos als madrilenys.
Para que en 2025 los madrileños se beneficien de 9 rebajas de impuestos que les van a permitir ahorrar 170 millones de euros.
Ayuso anuncia rebaixes fiscals centrades sobretot en deduccions a l'habitatge. Ara anem a Madrid. Ja hi som? Toni Fortesa, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com s'ha rebut aquests anuncis que feia ahir la presidenta?
Doncs mira, de moment no hi ha reaccions específiques a aquests anuncis, però sí que sempre s'ha parlat tant des de Catalunya a la Generalitat, des de Salvador Illa com Pedro Sánchez, d'aquest dúmping fiscal. Sempre s'ha parlat d'aquesta deslleialtat fiscal amb la resta de l'Estat. Recordem que són aquestes rebaixa a l'impost de successions i donacions per familiars de tercer grau, que s'eleva del 25 al 50% la bonificació, a més, mesures fiscals també pel sector de l'habitatge, amb deduccions de 1.000 euros per a aquells propietaris que lloguin pisos buits, amb una durada del contracte com a mínim de 3 anys. Són mesures, segons Díaz Ayuso, que és per contrarrestar els atacs de Sánchez contra la Comunitat de Madrid.
Gràcies, Toni. Qualsevol cosa, micros oberts, com sempre.
Oi tant, gràcies.
Fins ara, el Toni Fortesa des de Madrid. Avui, que per cert, d'aquí un parell d'hores compareix Alberto Núñez Feijóo per fer una mica de balanç del 2025. I aquesta és una de les qüestions que també afecten no només aquest discurs d'Isabel Díaz Ayuso pel que fa als impostos, sinó per les crítiques que va fer una vegada més a l'independentisme, va contra Pedro Sánchez, va dir que Pedro Sánchez es ven per qualsevol cosa, i quan en aquesta roda de premsa li van dir, bueno, però últimament el Partit Popular ha arribat a acords amb Junts, ella va dir, bueno, això no és cosa meva, si són acords puntuals no passa res, però ja saben què penso dels independentistes. O sigui que a Madrid esteu distrets, Estefania.
Sí, molt, sempre. Ayuso dona molt de joc, que es diu. Aviam, en això últim, que em sembla molt important, el tema de com la dreta encaixa aquest aproximament i aquestes noves relacions entre Feijóo i Junts, sí que ella té raó amb això que diu. Hi ha com dues dretes en la visió de Junts. Hi ha una dreta pragmàtica, regionalista, que és Feijóo, i que també, per exemple, el president andalús Juanma Moreno acompanya això, aquesta idea de Junts és un partit democràtic, va dir, i hem de tenir les millors relacions amb els partits democràtics. Per tant, veiem com una Espanya, un PP perifèric, un PP més regionalista, entén que la construcció de la governabilitat de vegades també passa, o gairebé sempre passa, pels partits nacionalistes, PNB Junts. Però després hi ha el microcosmos de la dreta madrilenya, que hi ha com dues tesis. Per una banda, Ayuso diu, per ella, Bildu i Junts són el mateix, va dir una vegada, i per tant, ni a la porta del carrer. En canvi, Feijóo no va dir això. El dia de la investidura de Sánchez, Feijóo va dir, per mi, Bildu és una cosa diferent a la resta. Per tant, el límit està a l'esquerra Berchale. I també hi ha una tesi, que és la de Cayetana Álvarez de Toledo, dels que suposen els acords amb els independentistes, que és que l'1 d'octubre, i això ho he sentit molt a Madrid, va marcar un punt d'inflexió i demostra que el nacionalisme sempre voldrà més. I, per tant, no és reconduïble la governabilitat, sinó que tu li vas donant i cada cop vol més coses. I en això jo crec que elles sí que són honestes, aquestes dues representants del PP. Altra cosa és el que li convingui al partit. També et dic, el gir que hem vist espectacular que ha fet tot el PP al llarg de l'últim any també demostra que quan el poder està en joc, els principis salten pel balcó. Perquè jo recordo haver sentit el PP dir de tot dels independentistes, que si terroristes, pròfug, tot tipus d'històries. I ara no, ara fins i tot Feijóo fa broma a la Copa de Nadal de Génova 13 que el català és fàcil d'aprendre, que és pràctic, que si saps gallec és fàcil d'aprendre, no? Per parlar català en la intimitat. Per tant, jo crec que al capdavall, quan el poder està en joc, els principis s'imposen. És més, si demà Ayuso hagués d'arribar a algun acord amb Junts, és que jo no en tinc cap dubte que això passaria.
És veritat que aquesta setmana, no fa dos mesos, aquesta setmana mateix, el portaveu Miguel Tellado deia tremendament orgullosos d'arribar a acords puntuals amb Junts. Jaume.
Sí, bé, jo crec que això és una, en aquest cas, una flor no festiu. És a dir, poden haver-hi pactes puntuals en matèria d'impostos, el que sigui, o acords o coincidències, però d'aquí el que alguns somien sobre hipotètiques mocions de censura, jo crec que estem anys llum i és inviable, i a més ho sap tothom. Però en relació a la roda de premsa d'Isabel Díaz Ayuso, que la vaig escoltar, em va fer gràcia perquè en alguns moments semblava allò que ella tant critica. És a dir, va criticar com està Rodalies a Madrid, va criticar l'asfíxia econòmica i d'inversions que fa el govern central a Madrid, va fer una frase molt, molt divertida, que és que va dir que el govern espanyol no respectava allò que votaven els madrilenys. En aquest cas parlava de polítiques liberals, no? Però era tot un discurs que era una barreja a l'hora d'oposició frontal al PSOE i al govern espanyol i a l'hora d'un regionalisme que d'alguna manera podria recordar altres territoris, no? Com el nostre. Aquí veig un punt de contradicció que em va fer bastanta gràcia. Dit això, ella és, com sempre diem aquí i altres llocs, és la reina de la comunicació política. És a dir, el discurs del president Illa, que va ser fa no res, ha passat en bona part desapercebut perquè va ser, no vull dir aquesta paraula, però sí, més avorrit, més gris, més, de fet, com és el president Illa, eh? I, en canvi, ella, només amb una compareixença en mitjans, s'ha convertit en el tema del dia a tot l'Estat. I després vull fer un últim apunt sobre el tema del dumping fiscal.
Sí.
És un tema que em posa una mica nerviós, perquè el dumping fiscal és un terme que jo crec que en aquest cas no és correcte. El dumping fiscal és una cosa que fa una empresa o una institució que els seus competidors no poden fer. O sigui, Isabel Lleceyuso va ser els impostos i és una cosa que aquí també es pot fer. Per tant, dumping fiscal aquí jo no el veig. N'hi ha, per exemple, quan una empresa multinacional tributa a Irlanda, per exemple, que és més barat el pagar els impostos, i per tant els seus competidors d'aquí, que no estan a Irlanda, no poden fer aquesta tributació a Irlanda. O quan un estat o un territori particular fa unes lleis, no? Per exemple, territoris que tenen illes, o per exemple les Canàries, o llocs on hi ha una tributació que no es fa a la resta de l'Estat, sí que poden jugar-hi. Però quan les lleis que fa el govern de Madrid es poden fer aquí i no es fan, és una altra cosa. És que aquí no es poden fer, perquè es podrien fer les mateixes rebaixes fiscals i no es fan. Per tant, el dumping fiscal entenc que és un terme molt polític, i molt ideològic.
No, estic molt en desacord. El dumping fiscal és quan tu et pots permetre rebaixar la pressió fiscal perquè tens uns ingressos als quals els altres els tenen vetats. El dumping fiscal existeix a Madrid perquè ells poden baixar els impostos perquè l'execució dels pressupostos generals de l'Estat a Madrid són del 110-120%, o sigui, més del que està pressupostat, mentre que Catalunya es queda amb el 45%. Quan tinguem igualtat de condicions, llavors podrem entrar en el debat liberal.
És un altre tema.
No,
el dumping fiscal és la fiscalitat.
No, el dumping fiscal són com aconsegueixes els teus recursos en diferència d'oportunitats. I és evident que Madrid juga amb les cartes marcades en aquest sentit. El dumping fiscal és quan tu te pots permetre unes rebaixes fiscals no assumint el risc, que això seria, ja et dic, un debat liberal d'un altre tipus, que crec que és el que tu intentes plantejar, Jaume. No assumint el risc de que et pots quedar amb menys ingressos i això, evidentment, afectarà els serveis públics i pot ser a base de baixar els impostos tens més ingressos perquè hi ha més gent que aposta per la teva comunitat. No. El dumping fiscal és quan tu, a diferència d'absolutament la resta, no Catalunya, sinó d'absolutament la resta de comunitats, pots baixar els impostos perquè no arrisques res, tens les cartes marcades i tindràs els ingressos exactament igual. Perquè allò que deixes d'ingressar, amb aquestes noves mesures que ha apuntat la presidenta de la Comunitat de Madrid, hi haurà una substancial reducció d'ingressos per a la Comunitat de Madrid. Però li és igual perquè amb ella, i només amb ella, només a la Comunitat de Madrid, l'Estat li compensarà. Li compensarà no només amb l'execució íntegra dels pressupostos, sinó fins i tot amb més diners.
I l'efecte capital, que diuen,
perquè,
no?
Bueno, digue-li efecte capitalitat o digue-li com vulguis, però perquè jo no acabo d'entendre perquè l'efecte capitalitat té a veure amb que a Catalunya, sistemàticament, els pressupostos generals de l'Estat no arriben ni a la meitat d'execució.
Laura.
Sí, jo tres consideracions, no només en relació amb el discurs d'Ayuso, sinó amb com s'està situant el Partit Popular amb l'independentisme, que és, durant molt de temps, de fet sempre, perquè ahir, dia d'Ayuso, hi va insistir, no?, en desacreditar el Partit Socialista i en desacreditar l'independentisme, realment la constatació és que l'independentisme és el principal enemic de l'Estat per part del Partit Popular, sempre i quan no els necessitin per pactar. Sí. És a dir, està molt bé i, a més, per sorpresa de ningú, va tornar a atacar aquesta aspiració política, no?, i va tornar a atacar els grups que la representen, sempre i quan no els necessitin per establir pactes en contra del govern espanyol. Per tant, és una via també, una mica, l'independentisme d'intentar atacar atacar el govern del PSOE i Sumar, no? Però que en realitat no, aquest cordó sanitari contra l'independentisme s'estableix una miqueta en funció de les necessitats que pugui tenir el Partit Popular, perquè ara estem veient aquesta ala més dura d'Ayuso, però probablement si en algun moment determinat el Partit Popular considerés que cal una política d'aliances amb l'independentisme, probablement Ayuso també ho acceptaria, no? De forma tàcita, vull dir que... Que això a mi em sembla que és molt evident que realment no hi ha un cordó sanitari si no hi ha una necessitat del mateix. Després, que em fa molta gràcia que Díaz Ayuso parli de que el govern espanyol està escanyant Madrid. Faria gràcia si no fes vergonya i si no veiéssim el greuge comparatiu que això passa amb el cas català, no? Amb Catalunya, que on hi ha, evidentment, un dèficit fiscal de 20.000 milions d'euros, no? I on l'execució pressupostària és la meitat de Madrid, no? Per tant, que ens diguin a nosaltres, o que des de Madrid s'estigui parlant d'aquest escanyament del govern espanyol a la Comunitat de Madrid, des d'aquí, vista la ferida oberta que hi ha amb Rodalies, vista l'execució pressupostària, fa una mica de gràcia. I després, en relació amb aquestes mesures que va anunciar ahir Díaz Ayuso, la qüestió a mi em va portar a pensar en tot el que s'ha orquestrat al voltant de l'anunci del finançament singular en el cas català, que no s'ha acabat de concretar, que no sabem tempos ni el que acabarà passant, i que tot l'estat espanyol ha acusat Catalunya d'insolidària. Si en algun moment des de Catalunya, que a mi no em sembla bé el que va proposar Díaz Ayuso, perquè representa un estalvi de 170 milions d'euros i que això té un efecte directe cap a les arques públiques, però si Catalunya s'atrevís a apostar o a fer o a proposar mesures d'aquest tipus, la reacció mediàtica i política en contra de Catalunya per insolidària seria bestial i molt salvatge, no? En sí. Canvi, en el cas de Madrid, jo crec que hi ha una acceptació absoluta del que digui aquesta senyora, no? I que no hi ha cap qüestionament al respecte.
Sí.
És que Ayuso... Ara vaig amb tu, Estefania, digues, Ferran. No,
simplement que ens quedem molt amb les propostes puntuals d'Isabel Díaz Ayuso, que són molt comentables, evidentment.
Sí, però, moltes d'habitatge, a més a més. Eh?
Sí, però hi ha un tema de fons, no? Hi ha un tema de fons que és com... Hi ha un projecte de canvi d'estat absolutament planificat i que no és d'Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso és una alumna avantatjada que està culminant el projecte, però jo recomano dos documents per entendre el que està fent Isabel Díaz Ayuso. Els dos articles de Pasqual Maragall que va publicar, si no recordo malament, El País. El 2001 va publicar Madrid se va, va tardar 2 anys aproximadament en publicar el segon, que era Madrid ya se ha ido. Estem parlant del 2001-2003, just abans de que assumís la presidència de la Generalitat. Vull dir que fa 20 anys que aquest projecte està en marxa i que explica molt bé Germà Bela al seu llibre Espanya, capital, París. Madrid ha deixat de ser una capital d'estat a ser una ciutat que el que està fent és aprofitar-se de l'estat per competir internacionalment en, deia Pasqual Maragall, en la Lliga de les Ciutats, no? I ho fa, doncs, amb tots aquestes cartes marcades que dèiem, intentar xuclar recursos, és un forat negre, en diuen ara, però és una vampirització dels recursos del conjunt de l'estat, però reitero, jugant en condicions de desigualtat. Si això fos una competició com la que hi havia hagut fa anys i tots a Barcelona i Madrid competien, etc, doncs potser seria legítim des d'un punt de vista de discurs liberal, però no és així.
Estefania.
Sí, és que volia també abundar en aquesta línia que deia el Ferran. Ayuso és percebuda realment com... A Espanya hi ha dos governs, el govern central, el govern de tothom, i el govern de Madrid, que per molta gent, i per l'elit del PP i per la dreta, és equiparable. És a dir, hi ha dos estats a dins d'Espanya. Aquesta és la realitat. Madrid viu al marge en moltes coses. Gaudeix unes infraestructures radials que no gaudeixen la resta del territori. Se li executen més les inversions, això que es diu de la capitalitat, diuen que és perquè no només són inversions per la Comunitat de Madrid, sinó perquè són infraestructures centrals de l'Estat. I dius, clar, sí, perquè el sistema radial està muntat així. Però, a banda, també sempre subratllar que això no vol dir que tota la població visqui molt millor, perquè les desigualtats socials jo crec que són molt més acusades. Tu veus barris molt humils de Madrid i sincerament, jo els comparo amb barris molt humils de Barcelona i encara hi veig una diferència, eh? Vull dir, hi ha zones realment molt xungues, molt dures, que la gent pateix molt. Després el tema dels serveis públics, etc. O sigui, jo crec que tota aquesta protecció que rep Ayuso és perquè és un experiment polític al marge de qualsevol política que es faci a l'Estat. És més, es veu fins i tot en l'urbanisme. Molta gent viu en urbanitzacions, allò que es deia sempre d'aquest model liberal, en urbanitzacions on tenen el centre comercial, el col·legi, el centre de salut, però que mai interactuen amb altra gent que no sigui de la urbanització. Per tant, és un model molt individual, perquè la gent no pot accedir al centre, és caríssim. Jo sí crec que hi ha un projecte al marge, en marxa, que només es pot permetre la Comunitat de Madrid. Això és així, vés a fer això a Extremadura, no, és impossible, no té tot aquest aparell de l'Estat, les institucions, etc. Però compte, perquè això passa en moltes capitals. Vull dir, Madrid jo crec que ha copiat el model de coses que ja passen a altres llocs. Sí. Una capital que xucla els recursos de tot arreu i es beneficia d'això. I jo recordo que crec que va ser Salai Martín que va dir, de vegades els catalans pensem que això perjudica eminentment a Catalunya. Va dir, no és cert, el que està buit és el que hi ha al voltant de Madrid. Yeah. És a dir, tot de comunitats autònomes que són dormitori, que estan depauperades i que tenen uns serveis terribles. La gent, jo tinc amics, per exemple, de Sòria, i se senten del tercer món.
Ja ho veig.
Jo penso que Ayuso el que fa, i sense cap ganes de defensar-la, ella fa la seva feina, ella defensa la seva comunitat i l'ha convertit, estic d'acord amb vosaltres, en un monstre, un forat negre que ho xucla tot, però això no és una culpa de ser el dia d'Ayuso. És a dir, jo recordo que el primer AVE que va fer el govern espanyol als voltants de l'any 92 era un fantàstic AVE que anava de Madrid a Sevilla. A qui li interessava això? A Madrid, per poder anar a Sevilla. No per anar a la frontera, portar mercaderies, el que fos. Era per l'interès de la gent de Madrid. Si el govern espanyol inverteix en l'aeroport de Madrid, una barbaritat. Si el govern espanyol, no el PP i no d'Isabel Díaz Ayuso, durant dècades, i el PP també, han fet gran una capital, que estic d'acord que evidentment s'ha aprofitat de l'efecte capital, perquè allà hi ha tots els ministeris, hi ha totes les estructures de l'Estat, estan allà, les grans empreses tributen a Madrid, i per tant s'ha creat un monstre del qual Isabel Díaz Ayuso no és la generadora, sinó és la conseqüència d'aquesta organització polític-constitucional monstruosa. Però a vegades també tinc la sensació que mirem molt a Madrid, perquè ens agrada molt, a mi el primer, però no mirem el que passa aquí, perquè a Catalunya passa una cosa bastant semblant a Barcelona. És a dir, quanta gent de les comarques del país han d'acabar venint a viure a Barcelona per feina, per estudiar? Com són les infraestructures de Catalunya? Perquè també és radial, tot ve a Barcelona, però per anar de Tremp a Pont de Suert, vaja, hi ha el Coll de Perves, que no hi ha manera que es faci un túnel. És a dir, hi ha una pila d'infraestructures al territori per connectar-lo que no existeixen, i en canvi tot va cap aquí, que evidentment estem molt malament en tema rodalies i moltes coses, però que l'efecte capital a casa nostra també el vivim. És així.
Jo estic d'acord amb la segona part del discurs, no amb la primera. Jo no crec que Díaz Ayuso defensi la seva comunitat, jo crec que defensa una part de la seva comunitat, una part de les classes de la seva comunitat, evidentment no les classes populars, perquè mira les vagues que hi ha hagut en educació i en sanitat i mira el que representa aquest paquet de mesures que ha anunciat i que bàsicament representarà un millor tractament o un tractament especial als inversors estrangers que podran deduir-se el 20% de l'IRPF en les inversions que facin, una, i dos, bonificacions en l'impost de successions. Per tant, jo crec que aquí el fenomen a estudiar és com és possible que a Díaz Ayuso rebi tant de suport popular, no, amb capes molt àmplies de la societat, quan en realitat està temptant contra els interessos de classe d'una majoria social, perquè això no representa beneficis per la majoria social, representa beneficis per unes classes molt puntuals i molt clares que tenen de base unes rendes molt més altes, no? Llavors jo no crec que defensi la comunitat, defensa els interessos de classe, de les classes organitzades altes d'aquesta societat, d'aquesta comunitat
jo
autònoma.
Jo estic d'acord, però crec que hi ha dos factors que expliquen el que tu dius. Primera, el greuge constant que fa de tota la comunitat de Madrid contra el govern espanyol, per tant hi ha gent de Madrid que pot ser de classes populars.
Però que estan votant en contra dels seus interessos de classe,
sí,
votant a Ayuso.
Sí, tenen la percepció que el govern espanyol els està perjudicant. Ella això ho sap fer molt bé, i segona, clar, no crec que hi ha
I té una estructura mediàtica i política al darrere que li permet fer aquest discurs.
I ella en sap molt.
Sí,
ella comunica com ningú, i per tant, la capacitat d'empatia que ella genera amb aquest discurs del greuge, paradoxalment del greuge, ho fa molt bé.
Però bueno, al final... Vull dir, són realitats politico-socials molt diferents, Jaume. Vull dir, hi ha partits que defensen polítiques fiscals com les d'Isabel Díaz Ayuso. Hi ha partits a Catalunya com Junts que defensen la supressió de l'impost de successions, etc. Vull dir, però no són majoritaris. I Isabel Díaz Ayuso i el PP tenen majoria absoluta a Madrid. Vull dir, les societats també trien quins són els seus models. I, per tant, doncs, la societat catalana no vol aquest tipus de polítiques fiscals. Si no majoritàriament, doncs Junts tindria la majoria absoluta.
No vol, i segurament, governi qui governi, és molt complicat.
Perquè considera que és molt més equitatiu, més just, més profitós per al conjunt del país, altre tipus de polítiques fiscals més redistributives.
Però sobretot hi ha una altra qüestió. Jo estic convençut que si tinguéssim el concert econòmic a Catalunya, amb els diners que ens pertoquen, estic convençut que demanar la reducció de l'impost de successions ho demanaria molts més partits. Com que no es pot, perquè és un impacte directe.
Depèn de qui governés.
Vaja, jo crec que hi hauria més d'un partit.
Estefania, digues.
Jo volia dir, sobre això d'Ayuso, jo crec que, sé que no ho estem fent, però que la gent no pensi com que les persones de classe humil o classe treballadora que la voten, perquè la voten, segur, perquè arrasa, per tant, la voten a tots els estrats socials, són gent que està enganyada i que riu de la propaganda de jiji jaja, m'he pres una canya. És que realment hi ha la idea que ella defensa els interessos del treballador. Molta gent ho té a dins. Té a dins aquesta idea. Es va veure en pandèmia. El govern de Pedro Sánchez, l'esquerra, vol que visqueu d'ajudes, que aneu allà a demanar una ajuda, no? Generar un sistema bolivarià, com ella diu, on la gent és dependent de l'Estat i, per tant, la gent serà submissa i la gent estarà allà doncs, esperant cada mes, no?, que li arribi la manutenció de l'Estat, quan ella diu, jo ofereixo un model on cadascú serà lliure de decidir, de fer, de viure en llibertat, de triar la seva pròpia vida. I aquest discurs allà cala molt. Jo crec que és a la zona d'Espanya on aquesta idea extremadament individualista i liberal cala moltíssim. Jo crec que a Catalunya, fins i tot els partits que són, anem a dir, de dretes, jo no crec que n'hi hagi cap netament de dretes. És a dir, el PNB i Convergència Junts no són partits netament de dretes com jo crec que és el PP de la Comunitat de Madrid. Però jo crec que a Catalunya aquesta idea tan individualista i liberal jo no la veig.
A més, hi ha una cosa que, ja no només amb Ayuso, a mi sempre m'agrada fer la comparació amb Donald Trump, però hi ha una cosa que en el cas dels Estats Units era interessant, que és que hi havia una enquesta just abans de les eleccions que deia un 40% dels hispans, dels llatins, estaven a favor del pla de deportacions massives de Donald Trump. Un 40% dels llatins. I quan se'ls preguntava però com poden estar-hi a favor, la resposta és, no ho diu per mi. Això no va per mi, va pels xungos, diguem-ne, no? Va pels llatins que són xungos, diguem-ne. Vull dir que és molt curiós que hi ha com sobretot amb els partits així, una mica, amb un missatge més populista, que no se senten que vagin contra ells aquest tipus de missatges, no? És a dir, sigui per ètnia, sigui pel que sigui, no?
És que hi ha una cosa que fa molt bé el populisme i l'extrema dreta, que és posar en guerra, crear una batalla de l'últim contra el penúltim, no? I fer creure realment en el penúltim que les condicions materials o una millora en les condicions materials de l'últim implicaria que el penúltim en sortiria perdent, no? És una cosa que crear aquestes batalles i aquest marc bèl·lic, doncs és una cosa que l'extrema dreta tia amb molta solvència. Igual que la dreta populista fa servir conceptes i els perverteix fins a l'extrem, com és la qüestió de la llibertat, no? d'Isabel Díaz Ayuso. És a dir, llibertat, quan parlem de llibertat, per a què i per a qui? És a dir, quan atia aquest concepte, en realitat, tenint en compte que, per exemple, la llibertat des d'una perspectiva popular implicaria tenir accés, per exemple, als serveis públics i amb bona qualitat i que ningú quedés fora d'aquest repartiment, no? Doncs això no està passant. Això no està passant, vistes, com deia abans, les vagues en sanitat i educació, no? Vist com molta gent queda fora de la possibilitat de ser atesa amb qualitat. De manera que la llibertat, per què? De què estem parlant quan parlem de llibertat i aquí estem, el que estem interpel·lant quan parlem de llibertat des d'aquesta perspectiva populista, no?
Sí, la xenofòbia té a veure amb això. Moltes vegades no té, evidentment que sí, però no té a veure amb la perspectiva racialitzada, té a veure amb la perspectiva de l'estatus. I això ens passa... això és el més recent, no?, als Estats Units, però si tu parles amb qualsevol conciutadà nostre i li recordes que el que està passant amb la migració pues no és gaire diferent al que va passar a l'estat espanyol, primer amb els exiliats de la guerra i després amb tota la immigració que com a conseqüència del desastre econòmic va haver en aquest país, et dirà, però era diferent, perquè anaven a treballar. Però si tu llegeixes les consideracions que sortien a la premsa alemanya dels anys 50 i 60 sobre catalans i espanyols que anaven que emigraven a Alemanya i les consideracions sobre els turcs, no són gaire diferents.
Yeah.
Gent bruta, parlen de gent bruta, gent dropa, gent que no... gent poc constant, tots els estereotips del món. I per tant, bueno, doncs ara ens hem arribat a creure com que ara són els altres els que venen, no som nosaltres els que hem de marxar, doncs ens hem cregut tots aquests estereotips aplicats als nous. I és evident que els canvis de paradigmes per part del sistema neoliberal, pues és la principal... El sistema neoliberal passa del segle XIX i bona part del XX d'aplicació de la repressió contra els drets fonamentals dels treballadors a una cosa molt més efectiva, que és el canvi de paradigma. Fer creure que amb la cultura de l'esforç es pot arribar a qualsevol lloc, cosa que és mentida, vull dir, està ple de gent que treballa moltíssim, que té feines i que no pot llogar ni un pis. Vull dir, això és així, i això és fruit del sistema capitalista especulatiu que s'hi ha posat en el món de l'habitatge, o l'eliminació de la consciència de classe. Això és claríssim, i això és el que parlava l'Estefania a Madrid, és això, o sigui, és l'eliminació de la consciència de classe. Llavors, jo no pertanyo a una classe determinada, sinó que jo tinc una situació socioeconòmica determinada que aquesta gent em prometen que si tinc aquesta cultura d'esforç, la superaré i llavors estaré en un estadi superior.
O potser no ha desaparegut la consciència de classe, sinó que...
A Madrid és evident que sí.
No, sinó que trobo altres referents. A França hem vist com les classes populars han passat de votar massivament al Partit Comunista Francès a votar Le Pen... Vox.
La consciència de classe és ens hem de unir i lluitar conjuntament contra els efectes perversos del capitalisme.
Sí, però, això desapareix. Però potser s'han de representar per altres institucions o partits. Per exemple, Vox té com a una organització frontal un sindicat. O sigui, Vox té un sindicat. Per què el té? Perquè s'adreça a aquestes capes socials.
Un sindicat full, un sindicat que no té cap mena de...
Per què no crea una patronal? Perquè crea un sindicat. I llavors, en relació al que deia el Freddy sobre els immigrants als Estats Units, és veritat, l'últim a arribar, o sigui, el penúltim a arribar és el que no vol l'últim a arribar.
Sí, és el que deia la Laura.
Jo recordo, fa molts anys, potser fa 15 anys, quan va venir aquells primers incidents a Terrassa, al barri de Can Anglada,
sí.
No sé si en recordeu,
i tant.
Hi havia un tall a TV3 que em va deixar al·lucinat, que sortia una senyora dient en castellà, aquesta gent que han vingut ara, parlava, crec que dels persones d'origen magribí, diu, no s'han integrat, diu, no faran el que fem aquí, que és apuntar-se a sevillanes. I vaig pensar, a Terrassa, a sevillanes, tampoc és el més propi, no? Però, per tant, per ella, el raro era el que venia després. Ella, evidentment, estava totalment integrada a la vida terrassenca, no? I, per tant, això també ho veiem a tot arreu, i el cas que posaves tu, Freddy, és molt clar.
Tefania, que et sembla que deies alguna cosa?
Sí, super d'acord amb això que ha dit el Jaume de la consciència de classe. Jo crec que sí que existeix en els termes que ho estava ell formulant. A Madrid, la gent humil i treballadora sent que és el PP qui defensa els seus interessos. O sigui, sí que tenen consciència de classe. Però el discurs d'Ayuso està ben elaborat perquè ella diu que l'esquerra són uns pijos, que aquesta gent, no? Tot aquest discurs que l'ultradreta ha portat a Europa, l'ultradreta dels Estats Units, fixeu-vos, la transició ecològica, es burla d'anar amb patinet, tot això és perquè us empobriu i aquí estem nosaltres per garantir que això no passa. O l'esquerra està en coses pijes que només li importen a ella i jo garantiré que això, no, a la gent treballadora no s'ha d'amoïnar per res. Ella ho té molt ben articulat, agafa casos aïllats, doncs Mònica García viu en un pis al Retiro, o vivia, que és una zona molt bona de Madrid, i per tant, fixeu, són uns pejos. En canvi, jo sóc al poble, i ella ho adorna molt bé, perquè també hi ha una història personal, és a dir, Esperanza Aguirre sí que era una aristòcrata, una persona de Bressol, ha nascut aristòcrata. Ayuso s'ha construït aquesta idea, fins a lo del nòvio, fins a lo de viure al pis del nòvio, que ella vivia tota la vida en un pis de 40 metres, que era una dona que feia i desfeia, esforçada, ha sigut cambrera, se n'ha anat aquí i allà. També han construït un relat personal que per imitació és això que ella ofereix o ella ven. La idea d'algú que ve del poble, jo no sóc una pija, els pijos són aquests de l'esquerra. I també que el seu discurs no contesten tampoc a la Comunitat de Madrid cap partit de... Amb el tema del nacionalisme madrileny que ella s'ha inventat, és que ni Mas Madrid ho contesta. És molt gros. O sigui, no contesten perquè saben que és un camp perdedor. El propi PSOE, fins que han fet fora Juan Lobato, també comprava moltes idees d'aquestes que ella té econòmicament. I jo també volia dir que tampoc s'han de demonitzar les polítiques més liberals en general. És a dir, la meva opinió humil, personal, és que Catalunya es podria fer més esforç per atraure més creixement econòmic.
Laura.
Sí, a mi em sembla molt, molt interessant tota aquesta part de quan parlem de la consciència de classe, perquè a vegades ens focalitzem en les classes populars i en realitat les classes altes tenen molta també consciència de classe i estan molt ben organitzades. I el que fa Díaz Ayuso molt bé, que com jo deia, evident, i com deia l'Estefania també, ella arrasa i també arrasa necessàriament entre part de les classes populars que voten a Díaz Ayuso, que té aquestes propostes fiscals que van en contra dels seus interessos de classe, no? Però aquí és perquè Isabel Díaz Ayuso sap connectar molt bé amb aquesta lògica aspiracional que promou el sistema neoliberal i capitalista, no? Que és aquesta perspectiva d'acumulació de capital, perquè necessitem, no?, les classes populars a assolir aquestes quotes d'acumulació per aconseguir prosperar. I aquest relat, no?, com molt, molt, jo crec que és molt transversal, i jo crec que Isabel Díaz Ayuso connecta amb aquesta lògica del sistema capitalista, amb aquesta perspectiva aspiracional, i per això hi ha gent que en contra de la seva, dels seus interessos de classe estaria d'acord amb mesures fiscals que bonifiquin o premiïn aquells que més tenen, aquells que més acumulen, no? I jo crec que això, les dretes populistes ho fan molt bé.
9:45. És l'hora en què sempre, cada dia al matí de Catalunya Ràdio, donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Ivan Mañero, saludem l'actor Octavi Pujades. Octavi, bon dia.
Bon dia, Frederic. Sabies que a Guinea-Bissau, un dels països més pobres del món, només el 12% dels nens reben l'alimentació adequada per créixer i desenvolupar-se? La Fundació Doctor Ivan Mañero lluita contra aquesta realitat a Bisalanca, una zona molt pobra del país, amb els menjadors socials infantils a les escoles que té en aquesta zona. Allà, prop de 250 infants d'entre 4 i 15 anys reben cada dia un àpat nutritiu. Per molts, aquest serà el primer àpat que facin en tot el dia, ja que molts d'ells només mengen un cop a casa i sempre a base d'arròs bullit. Ara ja se serveixen més de 50.000 àpats l'any, però encara no s'arriba a tots els infants que ho necessiten. Alimentar-los no només omple estómacs, també obre oportunitats, perquè un nen ben alimentat és un nen que aprèn, creix i somia.
Fundació Ivan Mañero.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
L'Esport Català en València és la nova campanya que impulsa el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la Creu Roja, es vol ajudar els afectats per les inundacions de la devastadora Dana que va colpir greument diverses zones del País Valencià i va ocasionar una enorme quantitat de danys, tant materials com humans. Els serveis d'emergència continuen fent centenars de tasques i milers de ciutadans han hagut d'abandonar casa seva. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ho té clar.
Teníem clar que el món de l'esport havien de sumar per ajudar la gent de València. I fer-ho de la mà d'una institució de referència com és la Creu Roja, que és sinònim d'eficiència, rapidesa i confiança, ens dona plenes garanties. I tu, t'hi sumes?
Fins al 31 de desembre, fes un donatiu a la pàgina web d'Esports de la Generalitat, esports.gencat.cat. L'esport català en València.
El matí de Catalunya Ràdio.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Coneixes les novetats de l'ordenança de circulació a Barcelona? A partir de l'1 de febrer, els patinets i les bicicletes no podran circular per les voreres i el casc serà obligatori per a les persones usuàries del patinet elèctric, amb sancions de fins a 500 euros. Per una mobilitat més segura, consulta tots els canvis i les sancions al web mobilitat.barcelona. Pla Andreça, Ajuntament de Barcelona.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna El Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual...
ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Guala!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes. Aquest diumenge obrim.
Zen 12, la millor resposta.
Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podríem regalar al Biel.
I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
L'arribada del doctor Martin va ser força accidentada. I els primers casos que va atendre, també. El doctor Martin, cada tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després...
Tot és un malentès. Vull parlar ara mateix amb l'inspector Wellington.
La senyoreta Scarlett i el duc es dedicaran cada tarda a resoldre crims victorians per tot Londres.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Al matí de Catalunya Ràdio, la tertúlia amb la Laura Aznar, l'Estefania Molina, el Ferran Espada i el Jaume Clotet. I un altre dels temes de les últimes hores és aquest recompte que ha fet l'ONG Caminando Fronteras. Més de 10.000 persones han perdut la vida intentant emigrar cap a Europa. És una situació que és omnipresent en el debat polític i en el debat mediàtic. Fa molt de temps que estem parlant d'emigració, dels motius, dels orígens, de sobretot les polítiques que es plantegen per gestionar-la, o en alguns casos per gestionar-la de manera molt agressiva. Ara parlàvem justament de l'extrema dreta. Però damunt de tot això apareixen dades i estudis que diuen i que apunten que els fluxos migratoris sempre responen a dos grans factors. Un d'ells, o conflictes en el país d'origen o ofertes laborals en el país de destinació, com és el cas d'Espanya. Hi ha algú que això s'ho ha estudiat molt bé, com és el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Josep Oliver. Professor Oliver, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volíem parlar amb vostè perquè vostè, el que dèiem, vostè havia estudiat diverses vegades aquesta situació, els que aporten els immigrants a l'economia i, sobretot, que sovint, o molt sovint, venen per això, per unes ofertes de feina, fins al punt que, en els seus estudis, professor, surt que ocupen un percentatge molt important de determinats sectors, especialment a ciutats com Barcelona.
Sí, és que jo crec que en el debat que hem tingut, bueno, o en el no debat que hem tingut en general a casa nostra els últims 30 anys sobre la immigració procedent, definint immigració, bueno, diguem-ne, com nascuts fora d'Espanya, per entendre's. En el cas català això és particularment rellevant. Però en tot cas, en aquest debat ha estat absent, que, diguem-ne, o s'havia d'haver separat, jo crec, de manera més precisa, el que eren necessitats de refugi i asil, en el cas més extrem, del que és el mercat de treball, derivat aquestes necessitats de mercat de treball no cobertes de dos elements crítics que tampoc hem abordat adequadament. Un és la brutal caiguda de la natalitat dels natius en els últims 40 anys, fins a nivells absolutament insòlids històricament, i per l'altre un model productiu molt viatjat cap a sectors particularment intensius en mà d'obra. Sumes tot, doncs tens que això, en els últims, des dels anys 80 fins ara, el col·lectiu de joves, diguem-ho així, gent de menys, ara hi ha de menys de 35 anys, però d'aquestes edats, inclús fins a menys 40, s'ha anat fonent històricament per raons de que no hi ha hagut reemplaçament per sota, i en canvi hem assistit a una expansió espectacular de la demanda d'ocupació tant a l'economia espanyola com a la catalana en els darrers 25-30 anys. Hem passat, diguem, en el cas català de 2 milions i escaig de llocs de treball, quasi 4 en el que estem ara, 3,7, i en el cas d'Espanya doncs, dels 12-13 milions, els més de 20 que 21 que tenim ara. I aquest és l'efecte crida real, diguem-ne, la necessitat del mercat de treball. Suma aquí altres necessitats que estan més en el mig termini, que són pensions, en fi, el sosteniment de l'estat del benestar, la sanitat, el pagament d'impostos, en fi, però és un altre debat que també s'ha de posar sobre la taula.
És important això que ha dit de l'efecte crida real. Ho dic perquè de vegades en discursos polítics es parla d'efecte crida quan es fa de regularització, però pel que deia professor, l'efecte crida real és que hi ha demanda de llocs de treball i per això venen persones de fora.
Sí, perquè tinguin un ordre de magnitud, és a dir, estan entrant avui, aquests últims anys, a Espanya, des del 2016, bueno, però els últims anys, per ser més precisos, estan entrant 600.000 immigrants nets per any, entren quasi 1 milió i en surten 300 o 400.000, però en termes nets de país espanyol, doncs, són 600.000 nous habitants per any, i en canvi la població nadiu espanyola es redueix en 100.000. Per tant, el creixement demogràfic d'Espanya és els últims anys de 500.000 persones, més del 100% generades per immigració. Per descomptat que en aquestes 500.000 hi ha gent que no ve a treballar, però el gruix és aquest element, i per descomptat que no venen amb un contracte de treball, perquè no ho tenim muntat així, no ho hem sabut, no ho hem fet, en tot cas no s'ha fet, no ho tenim així. Què vol dir això? Vol dir que el gruix d'aquesta immigració t'arriba amb vises de turistes, entrant de trànsit, en fi, per 50.000 possibilitats d'entrar en el país, i un cop aquí, doncs, buscar feines més o menys possibles, i acaba arrelant-se, i finalment hi ha aquestes regularitzacions inevitables, perquè si t'entren, hi ha una línia, l'Administració de Estadística Espanyol preveu això, 500.000 mínim en els pròxims 10 anys, doncs són 5 milions que tens un sistema de contractació molt ben muntat amb origen, cosa que, malgrat el que va comentar el president del govern, això, en fi, és un desig, és una desiderata que no sé si seríem capaços d'organitzar-la d'aquesta manera, per atendre aquestes necessitats enormes de demanda de treball que són absolutament insòlites. Pensi que en el cas català, quasi el 27% de tots els llocs de treball estan ocupats per persones no nascudes a Espanya. És una xifra insòlita, més de... Bueno, per què? Perquè quasi una quarta... Sí, un 24% dels residents a Catalunya no han nascut a Espanya.
I a més a més que...
Estàs tenint aquest procés.
Aquest percentatge, si ens fixem en alguns sectors, com el servei domèstic o la restauració, és molt més elevat, oi?
Bueno, se'n va així, però se'n van a 30 i pico. En els serveis més personals, una tercera part de tota l'ocupació, però poder encara tenir és vora el 40% en la construcció, vora del 38% en el primari, diguem-ne, en totes les activitats, i un 20%, que no és una xifra en absolut menor, en el sector industrial, perquè aquí també tens moltes feines, diguem-ne, de qualificacions mitges i mitges baixes que es nodreixen d'aquesta població que ve de fora.
I em deia, professor, que aquest sistema de contractació en origen, aquesta promesa, com vostè deia, que va fer el president Sánchez, vaja, no, la veu viable?
Aviam, és que estem davant d'un segon xoc immigratori ara, ara. Ja no és el que ha dit el Banc d'Espanya, si ho volen parlar després, però efectivament des del 2017, quan l'economia espanyola ja, i catalana abandona, diguem-ne, els estralls de la crisi financera, la immigració comença un altre cop a ser un procés molt substancial. Bé, en el primer xoc, el que té lloc entre 1999 i 2010, de fet, inclús 2011, quan la crisi, diguem-ne, era molt severa, en el primer xoc ja hi havia empreses, recordo empreses de l'hostaleria que anaven a Sud-amèrica, que feien cursos de formació, que, en fi, contractaven amb origen, però eren absolutament minoritàries. Era una activitat, en aquest cas era una empresa gran que podia muntar aquesta organització. Què passa aquí? Home, que tenim un teixit, diguem-ne, la demanda d'ocupació, diguem-ne, el 90% la fa empreses de menys de 5 treballadors, menys de 10, si tirant siguin molt generosos. Per tant, aquest tipus d'organitzacions empresarials simplement no és viable pensar que faran això. Això ho ha de muntar l'organització superior, en aquest cas l'Estat espanyol, el català, el segon fi, l'organització de la Generalitat en el seu cas. Tampoc és simple, perquè han de sumar demandes d'empreses molt diverses. En fi, simplement vull dir que ja es va intentar, es va llançar aquesta idea en els primers 2000, es va estar discutint, hi haver-hi experiències que van reeixir, però realment respecte del volum total d'immigració que estem parlant és una part petita. Era una part petita, i per tant ara inclús que ho féssim bé, Serà també una part petita.
Una part petita perquè, com vostè deia, segons el Banc d'Espanya, caldran 25 milions de persones immigrants per mantenir la proporció, no?
Absolutament d'acord. El Banc d'Espanya fa un exercici teòric que és solvent, diguem, en el sentit de... Fa una pregunta en l'informe anual d'aquest any. Quanta població amb edat de treballar necessitaríem en el 2050 per mantenir la taxa de dependència, és a dir, la relació entre pensionistes i actius, definida d'aquesta manera, és a dir, quants actius aguanten o financen un pensionista perquè tinguem la mateixa tassa de dependència en el 2050 que tenim ara. Per tant, és una pregunta teòrica absolutament, perquè no està dient que passarà això, però estava fent una pregunta molt substancial perquè bueno, la sostenibilitat del sistema de pensions i de la sanitat pública pues, depèn molt críticament d'aquesta relació. A constància de productivitats de les persones, és a dir, si no hi ha una mecanització massiva, en fi, aquí hi ha altres elements. Però, en tot cas, aquest exercici tan simple, diu, escolti, per mantenir aquesta tassa de dependència, és a dir, en el numerador pensionistes, en el denominador actius de 16 a 67 anys, doncs necessitaríem doblar els 12 milions aproximadament ara que tenim d'immigrants, ens haurien d'anar als 25. Bueno, diguem, aquesta xifra de la meitat de la població nascuda fora d'Espanya és perfectament imaginable. Si no, les prediccions del mateix Institut Nacional de Estadística Espanyol de Madrid et diuen, si no entren, fa dos anys que les va actualitzar, si no entren al voltant això de 8-10 milions de nous immigrants, la població espanyola començarà a reduir-se dràsticament a partir del 2040, perquè començaran a arribar a la jubilació i a la mort, diguem-ne, els baby boomers, els fills que van néixer entre 1950 i 1980, que són la generació més madura de la història del país. Aquesta generació està passant, ha passat en el mercat immobiliari fa uns anys, ara està començant a jubilar-se, doncs en 30 anys el gruix d'aquesta generació, una part molt substancial, haurà marxat, i per tant, diguem-ne, el panorama que emergeix és un panorama que té a veure amb els no nascuts en els anys... a les dècades anteriors, perquè entenguin els oïdors el que vull dir. A Catalunya la natalitat, diguem-ne, en els finals dels 70 era superior a 100.000 nous, 100.000 nens nascuts per any, 100.000. Bueno, 20 anys després això havia caigut aproximadament a la meitat, a 50.000 o 60.000. Bé, aquest forat, és a dir, de no nascuts, si el vas acumulant, te surt que en una dècada no han nascut o no van néixer a Catalunya entre el 95 i entre el 2005, entre 1995 i 2005, doncs de l'ordre de 300.000 nens, i entre 2005 i 2015 de l'ordre de 450.000. Bueno, suma això. Surt que necessita, que hi ha 1 milió, grosso modo, molt grosso modo, però bueno, és una xifra aproximada, entre 1980 i 2024 que no han nascut. Ja està. Si no t'han nascut i a sobre tens demanda de treball extraordinària i a sobre tens un sistema educatiu que no encaixa adequadament les demandes de les empreses amb la formació que ofereix, i per tant pots tenir, diguem-ne, la paradoxa que l'hem tinguda a casa nostra de tasses d'atur juvenil relativament no menors i necessitats d'immigració de joves perquè no tenen la formació adequada. Quan ho sumes tot, doncs ja tens explicat el que ens passa. Serem capaços de corregir tots aquests factors? Jo simplement no m'ho crec. És a dir, perquè la tassa de natalitat es recuperés, my God, necessitaríem aquí polítiques d'una agressivitat que no puc ni imaginar. Per tant, bueno, per tant això, el nostre futur demogràfic està molt marcat en els propers 30 anys i passa necessàriament per la immigració. Per tant, jo crec que el tema de fons és com integrem raonablement a volums tan rellevants.
Claríssim, com sempre.
Són molt rellevants. Hi ha comarques a Catalunya en què el 40% de la població no ha nascut a Espanya.
Sí, sí.
Bueno, escolta, ho hem fet molt bé fins ara, però poc cridem al meu temps.
És el repte, exacte. Deia claríssim, com sempre, el professor Josep Oliver, que és catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de l'Autònoma, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que, com deien, té diversos estudis sobre aquesta qüestió. Professor Oliver, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Un plaer, bon dia.
Gràcies al professor Jové. Arreu, un minut de publicitat i en parlem de seguida.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports. Generalitat de Catalunya.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mumúsic Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Aquí o allà, les migracions, volgudes o obligades, no s'aturaran. Qui no té dret a agafar la maleta i buscar una vida millor? De La Maleta, de Núria Parera. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Ah, hem parlat abans una estona amb el professor Josep Oliver d'aquesta qüestió de la immigració. Hem parlat també una mica expressament per sortir del debat habitual que hi ha aquestes qüestions quan hi ha aquestes dades que comentàvem dels milers de persones que moren intentant arribar, en aquest cas, a la ruta de les Canàries. Però, vaja, moltes de les coses aneu fent que sí amb el cap, com pel exemple que deia, que és l'efecte crida real, no l'efecte crida que de vegades diuen segons quins partits. Laura.
Sí, evidentment. És a dir, l'extrema dreta ha situat molt la qüestió de la immigració en l'agenda política i mediàtica, evidentment, nodrida amb moltes fake news, no?, i amb molts, i amb moltes notícies falses al voltant del sobreús que fan dels recursos públics, que hi ha centenars d'estudis que diuen que això no és veritat i que, de fet, recordo un estudi d'ECAS que deia que una persona nascuda fora de la Unió Europea té 3 vegades la possibilitat de ser de patir exclusió social que una persona nascuda a l'estat espanyol, a Catalunya o en el marc de la Unió Europea, no? Per tant, no és veritat que es tinguin una situació avantatjosa, no és veritat que facin un sobreús dels recursos públics, evidentment no és veritat que hi hagi una connexió entre la inseguretat i la immigració, també és una qüestió que ha estat absolutament desmentida per tots els estudis que hi ha al món, no? Però és una realitat que l'extrema dreta ha sabut situar aquesta qüestió d'una forma molt hàbil, que hi ha hagut de forma, també, jo crec, molt, molt irresponsable, hores i hores de tertúlies vinculant aquestes qüestions, que no hi ha cap estudi que demostri que existeix una vinculació, però el més curiós del cas és que l'extrema dreta, quan situa la immigració com un problema, evidentment parla d'un tipus d'immigració, no? En realitat està articulant aquest discurs a partir de les seves coordenades racistes i aporofòbiques, perquè mai ha problematitzat, per exemple, la immigració de persones que provenen de països del nord d'Europa, i els expats, no?, i que generen una tensió en el mercat de l'habitatge, no. Les persones que problematitza com a una qüestió de primer ordre, no?, i que s'ha d'erradicar són les persones pobres que venen de països de països del sud global, no? Per tant, evidentment, ens acostumen a ser molt hàbils l'extrema dreta a l'hora de generar un missatge i que cali amb una bona part de la població, i també hi ha mitjans de comunicació que de forma poc responsable fan seguidisme de tot això. A mi m'agradaria fer un comentari molt, molt breu en relació amb aquestes xifres que hem sabut a partir de l'organització Caminando Fronteras, i és una de les declaracions que feia la fundadora de la ONG, la Elena Melero, no, m'estic equivocant, Maleno. Que parlava de l'omissió del deure dels socors, no?, que s'ha establert com una forma de control migratori. I això és interessant, perquè al final, quan donem tantes dades al voltant d'aquesta qüestió, acabem normalitzant unes xifres que són insuportables, i a banda de tot això, és que sembla que estiguem parlant d'accidents fortuïts, quan en realitat aquestes morts a les fronteres de l'estat espanyol són decisions polítiques. És a dir, hi ha una decisió política que porta a que les vies d'entrada d'accés a l'estat espanyol no siguin legals i no siguin segures, i que ens porta a decidir políticament que és millor que aquestes persones morin al voltant de la frontera espanyola abans de que entrin i que siguin gestionades des d'aquí, no? És a dir, el dret a la vida no es té en compte o passa per sota, com si diguéssim, del control fronterer, no? Per tant, a mi em molesta moltíssim quan es parla d'això com una qüestió fortuïta, com accidents, com si no fossin evitables. Mm. Són evitables perquè són fruit de decisions polítiques.
Mm. Ferran.
Bé, jo primer volia fer un apunt per desmentir el tema de l'allau migratori, perquè està demostrat, vull dir que tampoc no descobreixo res, però crec que és bo recordar-ho. La major part dels processos migratoris no es produeixen cap al nord. Vull dir, el continent que té més processos migratoris és l'Àfrica, perquè el 80% està estipulat, està mesurat. El 80% de la gent que abandona el seu país a l'Àfrica el que intenta és quedar-se en països veïns. No és tan automàtic com ens pensem que, com a Sud-amèrica. La immensa majoria de veneçolans que intenten fugir de la situació socioeconòmica, i alguns del règim polític, però de la situació socioeconòmica de Venezuela, no se'n van als Estats Units ni a Europa, van a Colòmbia. Vull dir, i aquests són uns processos migratoris que és com si no existissin. Com si tothom al món volgués venir als països suposadament desenvolupats. Sí. Doncs no és així. I la segona qüestió és que dins del que són les dades, evidentment que són molt importants els immigrants per a la sostenibilitat econòmica, però jo crec que són molt, molt importants per a la pluralitat de les societats. El tema del sistema de pensions, a mi sempre em fa una mica de basca, no? La sostenibilitat del sistema de pensions, del sistema que tenim. De sistemes en podríem fer altres, per exemple, doncs, no sé, doncs un impost als beneficis. Tota empresa que dobli, que els seus beneficis dobli el pressupost necessari de facturació, doncs se li aplicarà un impost. En comptes de que el propietari es quedi tot el benefici, se li aplicarà un impost per a les pensions dels seus treballadors, per exemple. Bueno, doncs mira, aquesta seria un sistema. O podria anar perfectament a càrrec del pressupost general de l'Estat, o podria anar de moltes maneres. És el sistema que tenim. I clar, com que el sistema que tenim té a veure amb l'ocupació i que, per tant, necessitem gent que cotitzi per al sistema de pensions, bueno, pues, evidentment la natalitat té una influència, però es podrien buscar altres sistemes. I només una última cosa, que està molt bé parlar com si de la importància laboral dels immigrants, però no oblidem que dues terceres parts, o almenys així ho indica l'últim informe de l'Observatori de Migracions i Refugi d'Àxer, que és el que vaig llegir fa un any, aproximadament, però no crec que hagi variat gaire, dos de cada tres immigrants treballen en l'economia submergida. I l'economia submergida no són tallers clandestins. Són les dones de fer feina que estan per les cases. Sí, sí. Vull dir, que tinguem en compte també en quines situacions de precarietat treballen aquests immigrants.
Mm. El professor Oliver és superinteressant el que ha explicat, però evidentment fa la feina acadèmica que ha de fer, i per tant tot té una lectura o unes explicacions molt, crec jo, economicistes, no? Faltaran pensions, per tant ha de venir gent, ocupen un percentatge important d'èxit de treball, tot això és normal, és comprensible i ha de ser així, no? A Catalunya i a Espanya neixen molts menys nens i per tant han de substituir la gent que es morirà, ho ha explicat perfectíssimament, no? El que passa és que a mi les lectures només economicistes o estructurals a mi no m'agraden, no? Per què els catalans no tenen fills? Si tu vas a les enquestes que es fan, no diuen perquè no volen. La primera raó és ingressos i habitatge.
Clar.
La segona és edat, aquí no podem discutir res, no?
Però aquest és un fenomen europeu,
Sí, és igual, ja em serveix.
I a Alemanya també els passa.
També
I no cobren malament.
És que també em serveix. I la tercera és conciliació. I, per tant, a mi el que em preocupa de tota aquesta història és la gent d'Alemanya, de Finlàndia, de Catalunya, d'on tu vulguis, Ferran, que no tenen fills, no perquè no vulguin, sinó perquè creuen que no podran, o creuen que si en tenen un, el poden donar un nivell de vida, i si en tenen dos potser ja no, i tres ja ni t'ho explico, no? Per tant, a mi les lectures de la solució a la manca de natalitat a Europa és que vingui gent, evidentment ha de ser així, perquè és una qüestió que és inevitable i és un tema econòmic i és normal que sigui així, no tinc res a dir. Però la part de falta de natalitat a Europa, la solució per mi no és... Ah, no, doncs faltaran 25 milions d'espanyols, que vinguin 25 milions de persones.
Canviar el model econòmic.
Efectivament, model econòmic, i dos, és a dir, de salaris baixos, model econòmic basat en turisme, i dos, promoure una mica que els europeus tinguin més criatures.
No és un fenomen europeu, perdó. L'últim país que s'ha apuntat en aquesta situació és la Xina. La neutralitat en aquests moments està a Xina.
No, i l'últim d'ara és...
Després de tenir lleis de prohibicionisme natalista.
I el Marroc, el 2024, ha entrat en descens demogràfic. És un problema global. Però com que jo soc català, perdó, que m'afecta a mi. I llavors, el que a mi... Sí, vull dir dues coses diferents. Un, ha de venir gent, naturalment, perquè és que si no el sistema no funciona de moment. I la segona és canviem o anem una mica les causes per intentar que la solució a la falta de gent que neix en aquest país sigui gent de fora i no passa res, perquè la gent de fora té un impacte que el que em preocupa a mi és sobre la llengua i la cultura.
Estefania.
Jo vull partir de la base, que crec que és un debat molt complicat, que les societats han de tenir i que ha monopolitzat l'ultradreta amb tots els seus estigmes i clixés, però jo crec que molta gent en el seu dia a dia no és racista i té reticències en el tema de la immigració, perquè de vegades, i jo crec que aquest és un argument que també utilitza molt l'ultradreta, diu, no, és que hi ha gent que en els seus barris no hi trobarà immigrants perquè és gent de molts diners, però molta gent de classe treballadora en el seu barri ho veuen, i això no vol dir que aquestes limitacions que ells senten, ja sigui als centres de salut o on sigui, és perquè són gent racista. D'una banda, perquè segurament ja el nostre estat del benestar està molt marmat, i per tant, no?, ve més gent d'allà on